Una de les llengües i cultures més riques d'Europa generi constantment noves creacions a l'altura de la seva història, en realitat no hauria de ser una descoberta. Passa però massa sovint que fora d'Euskadi no sempre arriba o no sempre es donen les condicions de recepció la vastíssima producció cultural en llengua basca. En el cas literari, per fortuna, fa alguns anys que creix no únicament l'interès, sinó la traducció i publicació de títols en paral·lel a la irrupció de noves editorials que miren cap al nord i que ens porten també en català contistes, novel·listes i poetes en euskara. Veus que han superat qualsevol cotilla geogràfica i que ens parlen amb una llibertat i una vigència d'abast universal. Avui a Ciutat Maragda ens consagrem a la literatura basca amb els professors i traductors Pau Joan Hernández, Jon Elordi, Acorda Rementeria, amb el Jordi Puntí i també saludant des de Bilbao un dels grans referents dins i fora d'Euskadi, Bernardo Achaga, que acaba de rebre el Nacional de les Lletres 2019. I amb el Joan Lluís Lluís, a la recerca de biblioteques, ens portarà avui fins a la Casa dels Morts, de Dostoyevski. Avui, doncs, des d'Albaba, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.
Esperantzarik gabeko zenbait debekatua dezente, mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe, asko laugarren begiradatik betirako dirudite, bazkalosteko kafeak bezain usai goxoa daukate, nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke.
I volia avui saludant en Pau Joan Hernández. Què tal? Benvingut.
Hola.
Jon Elordi.
Bona.
Benvingut a Ciutat Maragda també. Jordi Puntí.
Què tal? Com esteu?
Avui convocats, ja ho sabeu, per parlar de literatura basca, del moment actual, de com hi hem arribat, i també del reconeixement més enllà d'Euskadi. I, home, parlant de reconeixements, és un plaer obrir avui la sessió també saludant i felicitant el Premi Nacional de les Letres 2019. Bernardo Achaga, què tal?
Hola, molt bé, molt bé. Jo sóc...
Enhorabona i gràcies, a més, per sumar-t'hi. Primer escriptor en euskera que rep el Nacional de les Letres en 35 anys, havies dit.
Lo que pasa que, hombre, tampoco esto es, por decirlo así, una carrera de cross, así que realmente no me importa ser primero o segundo. O sea, que soy el primero, no voy a reparar en ello, pero bueno, bien, pues si soy el primero, pues bueno, alguien tenía que empezar, bueno, pues no sé, pues bien.
El jurat, Bernardo, parlava de modernització i projecció internacional de la llengua, no? M'imagino, i a més, evidentment, doncs destacava també tot l'univers creatiu, tota, ells deien, la narrativa impregnada de poesia. Què és el que més il·lusió t'ha fet de tot plegat? És a dir, en el punt també avui que ens consagrem monogràficament a la literatura basca, on som en el 2019?
Bueno, yo creo que de todos los elogios, seguramente no son todos merecidos, pero bueno, de todos los elogios, quizá a mí el que más me agrada es el que hace referencia a la poesía. Yo siempre he pensado que en el fondo de toda literatura, en el fondo de toda creación, en el fondo de cualquier cosa, de una obra de teatro, de una novela, siempre tiene que haber un punto de vista diferente respecto del mundo, ¿no? Entonces a mí me parece que ese punto de vista diferente, de ver las cosas un poco, pues no sé, quizá valga la imagen del daltónico, ¿no? Pues la gente lo ve verde y otro lo ve rojo. Bueno, pues yo creo que este ver diferente es lo que yo llamo tener un punto de vista poético, y si lo tuviera, pues nada, cuando vaya al Parnaso se lo agradeceré al dios de turno, le diré, oye, gracias por darme ese punto de vista. Yo quisiera tener ese punto de vista diferente, ¿no?
També li podem preguntar, avui compartim la sessió també amb el teu traductor al català, que també t'ha traduït el Pau Joan.
Hola, sí, no, ya lo he reconocido en la presentación, sí. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿y tú?
Que a més és això, no? Que comentàvem que ha practicat, doncs, no només novel·la, contes, poesia, que és una...
Sí, també he traduït la poesia pel Festival de Poesia de Barcelona, no fa gaire, el curs passat.
Sí, és, efectivamente, sí. Bueno, he tenido que un poco... Bueno, ha sido también... Bueno, empecé a escribir, decidí dejar el trabajo que tenía... Al día siguiente pues ya tenía un problema, que era cómo sobrevivir, y entonces bueno, tuve que empezar a hacer de todo. Yo creo que el hecho de que yo haya tocado tantos géneros tiene que ver también pues con mi propia historia personal, ¿no? Un poco de la persona que no tiene un oficio definido, no tiene un trabajo seguro, y entonces, bueno, pues de repente un día le proponen hacer un cuento infantil, que me lo propuso aquí en Bilbao Juan Carlos Seguillor, feliz día, y entonces pues hicimos pues dibujos infantiles y cuentos infantiles, ¿no?, de humor. Y luego, pues, no sé, canciones, por ejemplo, que me ha encantado hacer canciones, ¿no? Casi entre poemas y canciones, pues casi, no sé qué decía Bertolt Brecht, ¿no? Bueno, pues casi me quedo con las canciones y, bueno, pues he ido un poco avanzando, pues un poco por las circunstancias. Y bueno, y al final me he metido en las novelas y, bueno, entonces he escrito las novelas y me he cansado mucho escribiendo novelas. Y ahora digo que esta novela última que he publicado, pues que sea la última porque estoy un poco hasta el gorro de trabajar. Es por eso que he dicho que ya...
Casas y tumbas, ¿no? Que a més t'ha enganxat el premi, t'ha enganxat amb Casas i tumbes, traduint, fent la versió que crec que sortirà al febrer en castellà.
Sí, yo así lo creo, hombre. También es, no es nada para nada, ¿cómo decir? No es nada negativo, no es nada triste, es todo lo contrario. Es incluso un optimismo un poco, en fin, por mi parte un poco juvenil, un poco a destiempo, ¿no? Pero bueno, pero juvenil, ¿no? Y es que tengo ganas de hacer otras cosas, ¿no? Otras cosas. Entonces, si haces una novela, realmente es como un trabajo que te quita 3 años como mínimo, al menos en mi caso. Bueno, y entonces no puedes hacer otra cosa. Entonces yo siempre veo pasar, digamos, siempre pájaros, otras ideas, otras... Y pienso, joder, tengo que escribir. Entonces tengo todos los cuadernos, un montón de cuadernos, con notas que dicen, mirar esto, es parece interesante y tal. No, pero claro, es que igual hay notas que tienen 10 años, 12 años, 8 años. Bueno, ahora lo que quiero es revisar esas notas y, bueno, y hacer otra etapa, ¿no? La tercera vuelta de mi vida, que le llamo, ¿no?
La tercera vuelta, ¿per què? Quina és la primera i la segona?
Claro, la primera es hasta que me asiento en el mundo, que a otros les cuesta poco, y a mí me costó bastante. A mí me costó hasta los 30, bueno, la edad de Cristo, pongamos, 33, 35, que ya, me sentí más o menos bien en el mundo, porque hasta entonces estaba un poco inseguro, ¿no? Y inseguro en todo, y en lo que escribía, y en lo que hacía, y bueno, en todo. Y luego, pues, digamos, hubo también una época, pues, la segunda vuelta, ¿no?, que ya es la época del taller, de la producción, de hacer libros, de, bueno, de estar metido como en una especie de remolino, ¿no? Y bueno, y entonces ahora, pues, estoy saliendo del remolino, de repente veo otra vez el mundo como es, en su tranquilidad, en su, bueno, en su normalidad, diría, ¿no? Y ahora tengo ganas de hacer... Lo que pasa es que seguro que es una idea falsa que tengo yo en la mente, ¿no? Porque siempre, como digo, ¿no?, es que me imagino casi otra vez en una época idílica, al lado de una fuente, tomando un café, una cerveza, una mesita, escribiendo y tal. Y seguro que esto es falso completamente. Pero bueno, pero yo tengo ese sueño un poco de hacer un tipo de literatura con otro ritmo, ¿no? Con otro, en fin, con menos forzamiento de las cosas, ¿no?
Bernardo, i la idea aquesta que deixis d'escriure novel·les, al darrere d'això, hi ha també la sensació, m'ho pregunto, de que passes el testimoni, que hi ha algú, que tens la sensació que algú més pot omplir de manera més fàcil que fa X anys l'espai de la novel·la en basc? Perquè segurament des de que tu vas començar a publicar amb Bobava Quack, diguem-ne, a partir de l'èxit de Bobava Quack, fins ara deu haver canviat molt el panorama.
Bueno, ha cambiado el panorama, pero tampoco yo me veo dentro de, ¿cómo decirte?, de un grupo, de un pelotón, de un equipo. Yo realmente pues tengo amigos aquí en la literatura vasca, pero también tengo amigos en la literatura catalana o en la literatura, no sé, ahora mismo estaba comentando, en la literatura polaca o... Bueno, no sé cómo decir, también no me siento parte de una cadena que, no sé, ¿no? Antes nos decían cuando éramos jóvenes, ¿no? De escribir, no sé, para, entre comillas, salvar, ¿no?, el país, la cultura. No me he creído yo nunca ese punto de vista. No sé, igual tengo una visión un poco individualista, que no estaría muy bien quizá, pero tengo una visión un poco más como individualista. No tengo la sensación de estar trabajando en una obra, ¿no?, en la que yo, digamos, he subido hasta el primer piso y otro subido hasta el segundo. A mí esto, todo esto me parece, además no me huele muy bien a mí esto. Yo, ¿eh? Esto de... Por porque empezamos así a hablar del primer piso, segundo piso, y luego ya empezamos a hablar de una unidad, del destino, en lo universal, y entonces de repente nos encontramos con que no es raro que este box donde está. Eso es lo que pasa.
De totes maneres, més enllà d'això, Bernardo, sí que és cert que hi ha tota una nova generació, i avui en parlarem al llarg del programa, en fi, de contistes, de novel·listes, d'escriptors i escriptores en basc, que, parlant amb ells, en alguns casos, reconeixen el magisteri de Bernardo Atxaga, no?
Bueno, también, vamos a ver, yo no es que quiera restar, digamos, mérito a nada, ¿no? Ni siquiera a mí mismo me quiero restar mérito, ¿no? Pero también hay que verlo un poco. O sea, la literatura es, a ver, depende de un estado social, si lo quieres llamar así, ¿no? O sea, la literatura va unida a la lengua y la lengua unida a una sociedad, a la sociedad a una política, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hasta el año 70 prácticamente una situación en la que yo cuando empecé yo a escribir, que por eso yo me puse de seudónimo Bernardo Atxaga para que pareciera un nombre normal y no me cazaran por escribir en lengua vasca, ¿no? Y entonces, bueno, pues escribí en aquellas circunstancias, o sea, donde todo era prohibido, era una, porque esto de la dictadura, cuando se habla, siempre se piensa, y evidentemente está bien, en los bastonazos, si se quiere llamar así, ¿no? Que te daban, la violencia, etcétera, física y tal, pero es que luego había algo que era fundamental, que es que era nacional catolicismo, ¿no? Entonces, era culturalmente, era subcultural, era una cosa ridícula, era una visión de la cultura y de la vida tan pobre. Claro, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que partes de esa situación y bueno, y haces luego lo que puedes, no sé, ayúdame un poco, a ver si me centro en lo que quiero decir, porque estoy...
Bueno, es que ara em fas pensar, hi va haver una època, i ara això potser tampoc t'agradarà, però era així, va haver una època que els escriptors catalans, bascos i gallecs a Espanya eren coneguts com els perifèrics, no? Feien trobades d'escriptores perifèricos, perquè el centre era Madrid, diguem-ne.
No?
Avui dia, jo crec que la nomenclatura de perifèrics ha desaparegut, per tant, hem arribat a una certa normalitat d'interès per part de tot l'estat espanyol, però al mateix temps no sé si això és bo o és dolent, no sé si el fet d'haver passat a formar part d'aquest grup molt més ampli ha restat un cert protagonisme.
Bien, bueno, primero voy a cerrar la reflexión que quería hacer antes, que se me ha ido el santo al cielo y tal. Y es que, sí, es que, claro, yo lo que decía es, claro, social, en la literatura escribir, social, depende de la lengua, la social, la política, claro. Entonces, yo, lo que ha cambiado enormemente es que a partir de, no sé, los años 80, bueno, pues hay una posibilidad real, o sea, es decir, no existe un público, existe la lengua, está en mejor situación. Bueno, entonces, quiero decir, la literatura, digamos, es el último geranio, si se me permite, entonces, pero florece el geranio cuando ya, digamos, hay una situación social propicia, y por eso ahora mismo, seguramente, un lector de Barcelona, pues si leyera lo que se escribe en euskera, pues no sé, pues muchos autores y autoras, pues seguramente le parecería una buena literatura, pero esa buena literatura viene de que, bueno, lo han podido hacer, lo han podido llevar a cabo, porque en la época anterior que me he referido, cuando por decir media palabra, yo por ejemplo tuve un juicio para decir una tontería que escribí también, hay que decirlo, bueno, decía pues algo así como un chiste de la Virgen María y el cerdo, que era un chiste común, por cierto, que de un cura que decía que todo lo tenía aprovechable, que la Virgen María en ese sentido que era como un cerdo y tal. Bueno, yo me hice eco de este chiste, que ya digo que es un mal chiste, era un mal artículo que escribió, bueno, pues me metieron juicio inmediatamente por eso, ¿no? Y entonces, bueno, en esas circunstancias, pues no puedes escribir, hay que ser heroico, y algunos lo son, pero bueno, pero en fin, héroes son aguas contadas en todo caso, o sea que no hay literatura, digamos, en esa situación. Claro, ahora, joder, después de los años 80, pues sí, hay público, hay literatura, hay, no sé, ¿no? Entonces, efectivamente, la literatura vasca, ya, y ahora uno, lo que me has preguntado, efectivamente, la literatura vasca tiene una centralidad, que es lo importante, ¿no? Que tenga una centralidad. Todo lo que es importante en este mundo nuestro, todo pasa por la centralidad. O sea, si tú eres centro de tu vida, por ejemplo, empezando por ahí. Y luego, si tú vives en un lugar que es central para ti y que no depende de, que no es subordinado, que no es, bueno, que no es como una provincia en la época de las metrópolis, ni, no, ni un satélite de un planeta o, y el planeta de un sol, bueno, tú tienes esa centralidad y entonces en esa centralidad puedes hacer, en fin, tanto tu vida, la vida cultural en todos los sentidos, la tuya y la de la sociedad, que sea una sociedad que merezca, y una vida que merezca la pena vivir. Esto es lo que así en general dicho, ¿no? O sea, lo subordinado es horrible, ¿no?
Bé, doncs, escolta, en tot cas, celebrem, i no saps fins a quin punt, la centralitat que es mereix, que la literatura basca la tingui, finalment. Enhorabona un altre cop pel Premi pel Nacional de les Lletres i felicitats per tota la teva obra, i esperarem llegir-te, fins i tot quan hagis deixat la novel·la i escriguis no sabem encara què, però et seguirem disfrutant. Bernardo de Chaga, gràcies.
Bueno, pues nada, adiós, adiós.
Una abraçada.
Adiós, adiós.
Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katu bi, bidertzian zenbait kanta, gau erdizar noari, argaineko zorgin zarra, kenuka ilargiari.
Bé, doncs són una quantitat important de, no, de temes i debats d'arrencada que destacava Bernardo Chaga, un dels quals jo crec que potser és aquesta idea indissociable en la literatura basca de llengua, cultura, societat i moment històric, no?
Sí, és obvi. Per mi és més natural llegir una novel·la escrita en euskera que en polonès, a menys que sigui una novel·la polonesa molt, molt important. Això suposo que passa a tots els llocs. Els polonesos també llegiran amb més naturalitat la literatura polonesa que s'escriu que no pas la bielorussa o una altra, no? En aquest sentit, estic d'acord amb ell, que ell és un autor, no? És un ciutadà del món, però per nosaltres, com a lectors bascos o també escriptors bascos, per nosaltres a Chaga tampoc no és banal. No és un autor més dintre de la literatura universal només. També és una persona que ens ha obert portes. Ens ha obert portes, doncs jo no sé si a Chaga no hagués fet el que ha fet, potser jo no estaria ni fent classes a... Potser no és tant, però vull dir que amb individualitats d'aquestes menes doncs arribes a consolidar alguna cosa que arriba a ser una centralitat d'alguna cosa. Perquè la nostra centralitat és una centralitat de, què sé jo, menys d'un milió de parlants potencials. Que això és com deia Jonathan Swift, que els humans són no animals racionals, sinó capaces de racionalitzar, perquè no ho fam. Pues en euskera també la capacitat de parlar euskera no va associada amb la capacitat de parlar, i molt menys de llegir i de gaudir de tot això. És a dir, la centralitat basca és molt petita. I si tu has de viure de vendes de llibres en basc, les has de traduir, perquè és que si no, no hi pots viure. I en aquest sentit, sí que és un referent d'un escriptor basc que va per tot el món com si fos un escriptor, no necessàriament un escriptor basc. Mm-hmm. I en aquest sentit, pues, sí que té lectors i que té vendes i que pot viure de la literatura, també.
Si em permet afegir una anècdota que volia... Ja la volia explicar abans amb ella al davant, però bueno, com que se n'ha anat, diguem-ne, hem penjat, no d'això. Jo, per confirmar això que tu expliques, i que, a més, diguem-ne, jo crec que ell, i amb certa lògica, es dona de menys, realment. Ara ja anirem parlant, suposo, però el paper central de la Chaga, no només amb la literatura basca, sinó probablement amb la literatura universal, és així. El vaig viure molt de prop fa 5 anys, vaig coincidir amb ell en un festival literari a Adelaide, d'Austràlia. Un festival on vam mantenir una conversa allà, i era un festival on, a l'aire lliure, on hi havia gairebé 500 persones. No? I just abans de començar em vaig fixar que a primera fila hi havia Coetzee. Coetzee, com es digui. Coetzee.
Vam tenir tot un programa de debatent com s'havia pronunciat.
I Coetzee venia a veure Chaga. O sigui, no venia perquè fos el festival, venia a veure a Chaga i a escoltar a Chaga. I quan es va acabar la conversa, va anar a veure el Bernardo a Chaga i li va fer unes quantes preguntes i van estar discutint una estona. Per tant, coneixia perfectament l'obra de Chaga allà baix, a l'altra punta del món. Vull dir que és, a vegades és inevitable pensar en petit, perquè al final, com tu deies, no sou ni un milió de possibles parlants, no? Però, o lectors. Però, en canvi, la dimensió d'ell és força més gran, per descomptat.
I el Jordi Lori, tu deies també una d'aquesta dada, no? També per ser coneguts, evidentment, hem de sortir fora. En el cas de Chagas, proverbial, està traduït a 32 llengües. Una cosa segurament, no? Segurament és l'escriptor que té més projecció internacional de llarg i sens dubte. Però em cridava l'atenció fa no gaire parlant amb la Matilde Martínez, la lectora de Godall, després entrarem en alguns dels llibres també d'ella i de l'editorial, i explicava que només 50 llibres en la història s'han traduït del català a l'euskera, no? La majoria, Bernardo Chagas. 50 és una xifra irrisòria.
Sí, són
50, però sense tenir en compte la literatura infantil i revisions, que en aquest sentit el català és la segona llengua d'adopció de l'euskera després del castellà. Vull dir que són 50 que són de literatura adulta o de juvenil cap amunt. Mm-hmm. Val? I tenint obres sense reedicions, no és tan poc per nosaltres.
No, m'imagino. I a més, això, de manera directa, que per Joan, tu vas ser el primer, no?, traductor directe des del basc.
Sí, jo no vaig ser el primer, però durant un cert temps de la meva carrera vaig ser l'únic, cosa que era una situació molt angoixosa, perquè ser l'única via de contacte entre dues cultures, no sé, potser algú podria viure més joiosament, jo ho vivia molt angoixosament, perquè qualsevol error, qualsevol mala recepció de la literatura basca a Catalunya era culpa meva, directament. I això, diguin el que diguin, angoixa. Jo ara, la situació que hi ha ara, que hi ha estudiants de llengua, que l'euskera es pot estudiar a l'universitat, bueno, que jo el vaig començar a estudiar a l'Universitat Central, però que es pot estudiar també a l'escola d'idiomes, que hi ha traductors, traductors que segurament estan més formats que jo i són més eficaços que jo, doncs això sempre m'ha produït un gran alleujament. Una vegada, i si em perdoneu passar el terreny de les anècdotes una mica ximpletes, en una entrevista al diari Egin, poc abans que el tanquessin, em van definir com personatge entranyable per la cultura basca. Em fa fer molta gràcia perquè tenint en compte el tipus de discurs habitual d'Egin, jo crec que l'adjectiu entranyable devia ser de les poques vegades que el feien servir. Jo ara he aconseguit ja deixar de ser entranyable, que hi hagi molts més traductors, segurament més bons que jo, i no ser l'única via.
Quin va ser el primer que vas traduir? Te'n recordes?
El primer que vaig traduir va ser Babilònia, d'Irigoyen. Vaig ser una traducció que vaig fer per edicions
Brumera.
Va ser Brumera,
el
gràcies.
El Joan porta els apunts.
Sí, tinc la llista aquesta.
Va ser per edicions. I em va arribar de rebot. Jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant basc, a Brumera ho sabien, jo acabava de publicar com a autor un llibre de contes a Brumera, i em van trucar un dia i dient, escolta, tenim aquesta novel·la, que és una cosa costumista, molt curiosa, tu t'atreviries a traduir-la? I jo vaig dir, no, vaig tenir claríssim. I van insistir, l'autor em va ajudar, perquè hi havia una versió en castellà que havia fet ell mateix, una cosa molt literal, que no sé ni si es va publicar, suposo que si després es va publicar en castellà seria amb una traducció més literària. Diu, recolza't amb això, a veure si pots, i va ser la meva primera. Després va venir a Chaga i després han vingut molts altres autors, i molta literatura infantil també.
Per molts anys, la literatura infantil, abans tu també, Joan, la destacaves.
Sí, la literatura infantil és una de les coses que et dona de menjar. Vull dir que entre publicacions, editorials, les editorials no podrien viure de la literatura d'adults en euskera. Llavors, llibres escolars, llibres infantils, pues, ajuden molt, i després també ajuden a fer la xarxa de traductors i d'obrir portes, etcètera, etcètera. És molt important.
Per posar una mica de context històric, que abans parlàvem d'aquestes situacions i de com tots els lligams que també Chagas destacava, no? Societat, política... M'imagino que és una literatura també, si més no, el que en diuen resurrecció tardana, en el sentit que si hem d'anar molt enrere, diguem, el primer text imprès és el segle XVI, si no m'erro, el Bernat Echepare, no? Però clar, fins al mitjans més o menys del segle XX, que no comencem a trobar una... un cert renaixement de la literatura escrita en euskera?
La cultura basca bastant temps ha anat a remolc de coses bastant tradicionals, de l'església i tot això, no? Però als anys 20, 30 del segle XX, hi va haver una eclosió molt, 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 molt gran de gent que potser personalment en la seva... Bueno, personalment eren catòlics i tot això, però que ja escrivien coses molt vinculades amb la modernitat europea, encara que fos una mica més anterior a la estrictament contemporània, no? Però la Guaxeta, Lizardi, Orixe, no tant perquè ja tenia una característica d'una actitud antimodernista, però voluntària, però la Guaxeta i Lizardi, per exemple, escrivien coses molt vinculades a la seva època i molt vinculades, jo què sé, amb la generació del 27 i coses així, no? Es feien programes de ràdio, es va crear la universitat en euskera, es va crear la possibilitat de crear les ikastoles en euskera, es va crear la possibilitat de crear un diari en euskera. No sabien què s'havia de prioritzar abans, si les ikastoles, les escoles infantils, perquè hi hagués algú que pogués llegir, o si començant amb un diari, que era més fàcil de crear, es generava un àmbit de promoció de la llengua vinculada a la lectura. El que passa és que va arribar la guerra. I amb la guerra, Lizardi va morir de tuberculosi, però la Guaxeta va morir fusellat. Llavors, tota aquesta gent, òbviament els programes de ràdio i tot això van acabar, tot va acabar. I en aquell moment jo crec que anava, la literatura basca anava agafant una embranzida cap a la modernitat del que s'estava fent en qualsevol altre lloc. Després ve la postguerra és molt llarga, i als anys finals dels 50, dels 60, hi ha aquesta mena de ressortiment, aquesta renaixença, o no és una naixença, és una altra cosa, però que ja ve amb moviments socials molt, molt vinculats al marxisme, o fins i tot a Mirandés autonomenaven nazi directament, i però bastant antiburgès, era bastant anticonvencional. Moltes de les coses que es van fer a aquella època són completament avantguardistes i experimentals, i van estar a xagar, pues, aquests 33 primers anys que se sentia incòmode, però jo crec que es divertien molt també fent coses que per ells eren normals, però que per un burgès normal, de lectura normal, no tenia res de normal, sinó que era una cosa molt, molt, molt experimental, no? I això sí que ha tingut com una mena de notorietat, no?
Fa uns mesos la web VilaWeb va entrevistar Sarrio Nandia, Joseba Sarrio Nandia, a propòsit d'un llibre d'assajos, em sembla, de poemes que acabava de publicar, i el comparaven en l'entrevista, li preguntaven com se sentia com a escriptor. Ell viu a l'Havana, no? I li posaven noms al davant, doncs noms importants com Salman Rushdie, això, i ell va dir, i ell responia, i m'ho vaig apuntar, diu, no, jo sóc un humil escrivent de la llengua de muntanya. No us equivoqueu. A vegades, sentint abans la Txaga també, fa la impressió que també se sent un humil escrivent de la llengua de muntanya. I, en canvi, quan llegeixo els autors actuals, que, si voleu, en podem parlar, Leide Rodríguez, no?, que ara s'ha traduït a Periscopi, o a la...
Uxue Paulaza.
Uxue Paulaza, exacte. Tinc la sensació que escriuen sobre un altre País Basc, que és, també li van saludar, un País Basc de ciutat, no? De, si vols, de ciutat petita, d'Hendaia, d'Irún, de Bilbao també, però en canvi no hi ha, o sigui, com si toquéssim més de peus a terra. Teniu vosaltres, que ho coneixeu més bé, teniu aquesta sensació? Que hi ha hagut una evolució, diguem-ne, urbana, per dir alguna cosa així?
Hi ha una mena, per mi, de pols o d'estira i arronsa entre la voluntat de ser bascos i la voluntat de lluitar contra qualsevol particularisme i fer una literatura més urbana, més suposadament universal, però és un conflicte gairebé de conceptes, que jo crec que totes les cultures petites hem passat per això. La literatura catalana també ho ha viscut, i de fet ho viu, aquesta lluita del particularisme i l'universalisme, que acaba convertint-se en un joc d'espais entre espais urbans i espais rurals.
Ara que citàvem algun d'aquests noms, jo he portat avui una antologia que es diu Pomes Perdudes, que va publicar Tigre de Paper, l'editorial, on una antologia narrativa basca moderna, amb molts autors que ara tenen entre 30 i 40 pocs anys, on el Xavier Mendiguren, en el pròleg, em feia gràcia perquè destacava tota una generació de contistes, després, si voleu, també podem parlar del gènere del conte, la narrativa basca actual, doncs una generació no unida necessàriament per trets temàtics, no? I això m'ha fet venir a la memòria, i m'agradaria també que la compartíssim, que la sentíssim, la conversa amb la president, amb l'Uxue Paolaza, com va venir al programa Irradiador d'ICAT, parlant d'aquest llibre, i parlant també d'aquestes filiacions temàtiques i de com ella se sent com a escriptora.
Yo creo que cuando escribimos no tenemos que escribir así, o sea, tenemos que escribir como si fuéramos la lengua más grande de todo el mundo, o sea, tenemos que escribir literatura, buena literatura, o intentar hacer buena literatura y punto, y ya está, o sea, no. Y lo que no nos gusta, no nos gusta, si no te gusta un libro, y la crítica tiene que ser libre en ese sentido, y iría contra nosotros que tuvieran que decir cosas buenas de la literatura vasca, porque sí, no, tenemos que competir como si fuéramos estadounidenses, o sea, no, sí, yo creo, o yo lo vivo así, porque además ahora leemos libros de todo el mundo, nuestras ficciones salen a un mercado en el que se puede leer todo, productos, uh-huh. O sea, libros de todo el mundo, y nosotros pensamos, además, a partir de esas ficciones, porque si yo soy escritora es porque soy primero lectora, lo que yo soy sobre todo es lectora, entonces yo quiero hacer ficción en base a esas lecturas que he hecho, no tendría sentido. Bueno, en euskera, Peio Lizarralde era un escritor que a mí me marcó muchísimo. Lina Zasoro era... Los cuentos de Lina Zasoro, otro escritor vasco que me influyeron bastante. Bueno, Baba Coac de Bernardo Achaga, como creo que casi a todos.
Com gairebé tothom, no? Citant també això que dèiem abans, el magisteri d'Achaga, però hi ha aquesta idea interessant de la visió internacional, no? I d'escriure com... Me recordo que parlava molt de Carver aquell dia amb l'Oixuga, que tu l'has traduït a Pau Joan.
És a veure, és allò que deia abans del pols entre el particularisme i l'universalisme, que la literatura catalana també l'ha viscut molt. Hi ha hagut etapes en què fins i tot escriure coses de temàtica rural estava mal vist, perquè semblava que tornaves enrere, no sé fins a quin punt en la cultura basca això es dona, però què havia passat? I és un pols, de vegades la vida literària d'un país petit és això, és ser nosaltres o ser qualsevol altra cosa també.
Sí, la qüestió és que és si això ho converteixes en un argument central o no. És a dir, jo crec que els americans també es plantegen qüestions d'universalitat o de localitat, però no en fan un tema de debat, no? Tot pot conviure, i em penso que aquí passa exactament el mateix. Només que, com tu dius, és una cultura, un país i una llengua més petites, inevitable. I en català passa tres quarts del mateix, i vam tenir la querella entre la literatura rural i la literatura urbana als anys 80, que era molt... sobretot per part dels crítics, he de dir, els autors i els lectors en prescindien bastant, però els crítics amb la necessitat taxonòmica doncs acabaven parlant molt d'això, no? De tota manera, sentint-la amb ella i sentint el que tu deies abans dels anys 20, per mi hi ha un element de continuïtat important, és a dir, aquesta mirada universal que tu destacaves abans als anys 20 i 30 fins i tot, just abans de la guerra, que també hi era a Catalunya i també era en català i, per tant, formava part de l'ambient europeu, i és en el llibre de l'Achaga. O sigui, a Baba Coac hi ha una mirada universal important explicant històries que no són estrictament basques o que poden ser basques però que tenen una representació mundial. I és amb el Kirmen Uribe de Bilbao, Nova York, Bilbao. I al final també hi ha una altra cosa que segurament és important, que és l'element de migració dels bascos, no? De marxar fora i de construir històries a partir de la gent que se n'ha anat, també, no? Aquests lligams, que jo crec que també són molt presents. Ara pensava en un conte de l'Ivan Zaldúa, que és un noi que se'n va... No, de fet, ara que hi penso, em sembla que és una novel·la, que és un noi que se'n va fer de professor a Anchorage, Alaska, no? I el que primer que fa és posar a la cançó de la Michelle Schacht, que es diu Anchorage, no? I escoltar-la. Per tant, elements de cultura popular, de cultura pop, com reivindica, i presents i actuals, com reivindicava la Uxule a Paulaza, però també la idea aquesta de marxar i veure altres horitzons, no?
Sí, sí.
Clar, tu saps tot, sí, jo vaig fent aquí teories.
No, però és que em feia gràcia perquè el que fa Ivan Zaldúa en Corretja és el que jo faig aquí a Barcelona.
Clar, és el mateix, sí, sí.
I no vinc amb una boina ni amb una... Jo quan deies tu lo de Sarri un dia, no crec que... es referís a un clau rural, que sóc un escriptor de... Com deies?
Bueno, sóc un humil escrivent de la llengua de muntanya. Deies.
Sí, de la llengua de muntanya no vol dir que la temàtica sigui de muntanya i d'ovelles. Sarri un dia també escriu molt d'una manera molt, molt, molt estranya des d'un punt de vista rural.
No, és que pot ser Faulkner. No ho deia en el sentit
no
de tancar-se, eh?
No, però és que escriu coses molt, molt urbanes i després coses de posar el rei Artur allà en una masia del País Basc i coses que no tenen res a veure amb la ruralitat, un ruralisme molt fantàstic que no té res, que fa més que vincula més les seves arrels amb la literatura universal que no pas amb la ruralitat basca, no? Des del 1950 al 1975 jo crec que al País Basc hi va haver un milió de persones més que vivien en una població que no arribava ni a 2,5. El 80% de les persones que viuen al País Basc viuen en entorns urbans. I jo sóc d'un poble que té 8.000 habitants, però és que els meus amics van a fer submarinisme a Roses o a Múrcia o van a concerts a Dinamarca. Vull dir que no tenen cap mena de problema de la ruralitat en un sentit de que estiguin allà mirant el mar i que no vegin res més que això, no? En aquest sentit, jo crec que sí que hi ha tres coses, no? Una, tu si escrius en la llengua basca també ho fas per la llengua o per sentir-te una mica tu en casa o entre els teus, perquè primer no tens ni idea de que puguis arribar més lluny que la teva llengua. Per tant, això per una banda. Després hi havia gent que necessitava demostrar que en euskera també es podia escriure igual que s'escrivia en altres llocs. I després, jo crec que això ja és més agosserat, però que ara ja és més normal, és escriure com si algú de Nova York el 2050 pogués llegir. Val? La universalitat ja no és una cosa que l'has d'adaptar per demostrar que la teva llengua també serveix per adaptar aquesta cosa, sinó que tu, escrivint en la teva llengua, en la teva naturalitat, si vols, puguis accedir pues, allò, pues, a un públic de pues, a Coetxe o a la gent de Polònia o a on sigui, no? I aquesta actitud potser era una mica estranya perquè no consideraven que amb la nostra llengua potser podien arribar a això, no? Llavors, Atxaga és un dels precursors, Climent Uribe també, Mirena Gurmeave ara està obrint portes, Eide Rodríguez també, i tot això serveix no per la gent que viu al meu poble, sinó per la gent que encara no ha nascut i per la gent que viu en altres geografies, no? I aquesta manera d'escriure que deia la Uxue Paulaza és precisament aquesta, escriure bé. A mi el que m'interessa és fer les coses bé perquè... No per fer-les bé en euskera, sinó fer-les bé des d'un punt de vista literari que pugui servir a qualsevol, tenint en compte que podríem arribar a qualsevol altre lloc, encara que no, potser no ho podem, però potser sí, no? Mm-hmm. Aquesta és la...
Una veu més també en aquesta línia, sentim abans la Xua Paulat, efectivament, sentim ara també l'Irradiador, parlant amb la Míriam Cano, Leide Rodríguez, a partir d'aquest llibre també de relats publicat per Periscopi, Un cor massa gran, parlant d'allò que li preocupa als seus personatges.
Sí, mis personajes no son personajes heroicos, ni épicos, ni tienen unas vidas extraordinarias, ¿no? Su mayor heroicidad es sobrevivir en esta sociedad, ¿no? Entonces, mis relatos hablan de eso, ¿no? De la complejidad que se esconde detrás de esta supuesta normalidad, ¿no? En la que todos nos escondemos. Mis relatos están muy anclados, ¿no? En una sociedad que existe y que yo conozco, ¿no? Y tienen, los personajes tienen nombres y apellidos que son fácilmente reconocibles allí, y los lugares también tienen nombre de lugar reconocible, ¿no? Están en un mapa, ¿no? Y en esos lugares han sucedido cosas, entre ellas también el conflicto vasco, y en algunos de los relatos resuena el eco del conflicto, en otros se trata de manera más explícita, y en otros tangencialmente se puede vislumbrar pues alguna no sé, repercusión o algún olor o algún algo, ¿no? Del conflicto, ¿no? Pero suceden muchas cosas, ¿no? A la vez que el conflicto también, ¿no? Entonces toda esa complejidad que existe, ¿no? En la realidad yo he intentado traerla a los relatos, ¿no? Entonces no y el conflicto en sí mismo también ha sido muy complejo, y es muy complejo y es difícil de relatar. Entonces todas estas aristas me sirven para hablar de un país con conflicto, antes del conflicto, después, y que además del conflicto tiene muchísimas otras cosas, ¿no? Y me interesa todo y la mezcla de todo.
Té una idea també interessant, no? El que durant molts anys hem conegut com a conflicte basc, que no estigui problematitzat en primera línia, sinó que suri per allà com una mena de baix continu.
A veure, Leida Rodríguez, el que parla és d'una societat quotidiana, d'una vida quotidiana, d'una classe mitjana amb uns referents geogràfics, històrics, que viuen el present, i en aquest sentit hi ha unes coordenades, evidentment, unes coordenades sobre les que es mouen els personatges. El conflicte surt, sí, clar, perquè hi és, seria absurd que no sortís, i en algun conte se'n parla directament d'una manera peculiar, però se'n parla, i en altres senzillament pots, com diu ella, trobar-hi un ressò o un baix continu, com deies tu, no? Això que està allà darrere i va ressonant. Però els contes de Lídia Rodríguez són bàsicament contes sobre personatges que no són heroics, perquè es veuen arrossegats a fer coses. Són personatges amb els que tothom ens podem sentir identificats, perquè és aquell punt de la vida que tots hem passat en què hem de fer coses que ens horroritzen o que ens repugnen, però que no hi ha més nassos. El mateix conte que un cor massa gran, que és, doncs, aquella senyora que de cop ha de cuidar el seu ex, que està molt greument malalt. Per què? Perquè la filla no se'n pot fer càrrec, i ella se n'ha de fer càrrec, i la seva parella actual resulta que acaba també fent-se càrrec, i ella està esperant que en algun moment, doncs, que la parella l'engegui a fer punyetes o el que està fent, i no, o que la filla s'indigni, i no, i la situació que l'horroritza, com es veu sobretot al final del conte, la va arrossegant, perquè és aquella situació en què et trobes lligats de peus i mans, i que tantes vegades la vida funciona així. I és molt aquestes constatacions de la vida de cada dia, de la realitat de cada dia, de com ens podem veure atrapats per nosaltres mateixos en situacions en què ens veiem arrossegats, empesos a actuar en contra de les nostres conviccions i, evidentment, dels nostres desitjos.
Jo hi afegiria, estic molt d'acord amb el que dius, i afegiria encara, perquè aquest és un llibre que a mi m'ha trasbalsat en molts moments, el trobo que és extraordinari, i afegiria un parell de coses. Afegiria la seva mirada, la mirada de la narradora que hi ha, no de la Eide Rodríguez, sinó generalment de la narradora o el narrador que hi ha al darrere, que és una mirada molt sovint esbiaixada, que busca, flirteja, diríem així, flirteja amb la perversitat, i flirteja amb allò que no s'hauria de dir, o que si es diu canviaria completament la compra, i en canvi quedant en silenci però anunciat d'alguna manera, dona un pes al conte que em sembla extraordinari. Mm-hmm. En molts moments. Dic perversitat i potser no és exactament la paraula, sinó fins i tot allò que hauria de quedar ocult, no? La possible, aquell conte on es planteja una possibilitat, com a mínim jo l'he llegit així, en què una noia hagi tingut un afer amb el seu sogre, diguem, no? I no s'anuncia de cap manera, només et deixa dues o tres pistes que pots pensar que és això, no? O pots pensar que no és això, diguem-ne, no? O també en altres moments on una precisió del llenguatge i de la manera de descriure que a mi l'he trobat realment especial. I penso, per exemple, en una senyora que va al metge perquè li facin una exploració, que a més és una exploració vaginal, on li troben uns miomes, em sembla, i quan torna i es vesteix un altre cop, fa servir una frase, la buscaré i tot, perquè fa servir una frase que vaig trobar que es pot dir amb tan poc que es pot dir tant, no? Diu, a tu et va semblar, és un conte a més que està escrit en segona persona, com el narrador li va explicant a la persona que viu, a la noia que viu aquesta situació, i diu, en el moment en què es torna a vestir, diu, a tu et va semblar que t'estaves posant la roba d'una altra persona. Amb això, que és molt petit i que és molt senzill en el mateix temps, t'està explicant l'estranyesa d'algú que ha hagut de passar per aquell tràngol. No? I hi ha molts moments, igual que hi ha un moment on fa pràcticament la descripció de tota una família a través del fet d'obrir un calaix. No sé si us recordo, obre un calaix i explica el que hi ha dintre d'aquell calaix, les banalitats. Tots tenim un calaix on guardem banalitats que no sabem per què serveixen, aquella cosa que ens han regalat i que l'acabes posant en aquell calaix, i aleshores obrir aquell calaix i descriure què hi ha allà dintre, i només amb això et fa un retrat de, diguem-ne, del rerefons quotidià d'aquella família, que em sembla extraordinari, no? I sí, vull dir que realment trobo que és una narradora excepcional, i al mateix temps, sentint-la amb ella parlar d'aquest interès per ser llegida tot arreu, és que ho aconsegueix. O sigui, és que en cap moment llegeixes, i aquesta per mi és la gran sort dels narradors, de la majoria de narradors que jo he llegit bascos, és que no els llegeixes pensant és que és basc, és que és basc, és que és basc. No, tu els llegeixes pensant és que és literatura, és literatura. I després hi ha unes particularitats que evidentment són basques, igual que ho és quan llegeixes una novel·la japonesa de Tanizaki, doncs hi ha unes particularitats japoneses, o quan llegeixes Peterson, doncs hi ha unes particularitats noruegues o sueques o d'on sigui, no? I això és molt, penso que és molt valuós haver aconseguit una normalitat, podríem dir-ne. No sé si la sentiu com una normalitat.
Sí, 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 sí. Això és una conquesta, no? I quan llegeixes a Kirmen Uribe i veus el mateix, no? Com es pot dir amb poques paraules tanta cosa, o Mirena Gurmeave mateixa, no? Que llegeixes la novel·la d'Un ull de vidre i dius, si tinc un ull de vidre, però va llegint, va explicant allò d'una manera que està construint un paisatge amb el seu cos, no? I estàs transitant pel seu cos d'una manera que fa, no sé, que genera un vertigen terrible, perquè dius, com pot una persona escriure això, no? Com es pot despullar així, però com ella diu, no, jo no em despullo per mostrar-me, sinó ho faig perquè això s'ha de fer, no? Mm-hmm. I la Eider també, i més gent, no?
Perdona, aquesta autora que deies està traduïda, el català o el castellà?
Sí, el castellà. Sí, i el català també, que el van traduir la Laia Noguera i jo, i ha fet una altra novel·la que encara no està, bueno, que no se sap ben bé si és novel·la. Jo, per mi, o Abacuac també la llegeixo més aviat com una novel·la que no pas com un recull de contes. Uh-huh. I aquestes obres de la Mirena Gurmeave també. La Mirena Gurmeave, parlant de la traducció, no? Estan sortint a Godall i també a Polen Edicions, no? I va sortir a Polen Edicions la del Ull de Vidre, que és un llibret petitó d'una dona ja que ja arriba a una certa edat, i que ja estan sortint, per exemple, la Mariluz Esteban també ja acaba de publicar un llibre, i Arantxa Urreta Vizcaya també, de les dones des d'un punt de vista quan arriben a una determinada edat i que no ha estat gaire bé portada a la literatura, i molt menys en euskera, i ja tens tu tres, quatre obres, Lourdes Soñederra també, i dius, ostres, això lliga amb molta gent, perquè lliga amb molta gent que diuen, no sé, per què has de ser jo la que cuida al pare? Per què has de ser jo si jo tinc un germà o tinc... totes aquestes preguntes que van amb tota la naturalitat, però no perquè siguin bascos, perquè això suposo que passa a qualsevol lloc del món, no? I plantejar aquestes temàtiques o aquests temes és innovador, és estrany, perquè no estàs acostumat a llegir aquestes coses, no? I la qualitat amb què la fan, a mi m'agrada.
Jo, des d'aquest punt de vista, voldria afegir un altre títol i una altra autora, que és Catixa Aguirre, que s'acaba de publicar en una editorial molt recent, que es diu Tránsito. Ella també ha escrit contes, però en aquest cas el llibre que porto es diu Les Madres, no? I és una novel·la molts moments devastadora. Una novel·la que comença amb un infanticidi de bessons, i és una cosa particular, i que sobretot aporta és una mirada entre el thriller i la crònica, i per tant té un punt d'assaig, una mirada diferent, jo diria gens condescendent sobre la maternitat, no? I al final també s'acaba convertint d'alguna forma en un al·legat dels infants, cosa que també la converteix, jo crec que és una novel·la interessantíssima des de molts punts de vista, i que fa pensar que la nòmina d'escriptores, i ho dic així també, no? Que en molts casos també han fet servir el conte com a gènere, doncs està cada cop més creixent, i no sé si és simptomàtica aquesta idea del conte que està cada cop més, sentíem abans l'Ushue, l'Eider, no? I tants altres que està, potser amb l'Ivan Saldua és un dels que més l'ha conreat, no? com a gènere, i s'acaba gairebé associant, doncs, a una particularitat també de la literatura basca actual.
Bueno, també ve de lluny, perquè també era més fàcil publicar contes en revistes i coses així, i llavors es va... Sarnan Dia va fer molts contes, i Coldis Aguirre també, molta gent, a Chaga mateix també, i després el conte també és un gènere. Moltes vegades s'ha considerat com si, bueno, si tu no ets capaç d'escriure novel·les, escriu contes, no? Perquè és més curt. Bueno, és més curt, però no és més fàcil. És a dir, fer bons contes no és més fàcil que fer bones novel·les. Pel que diu Achaga, no? Pues quan escrius una novel·la estàs 3 anys i acabes baldat i té una altra metodologia d'escriure, no? Però el conte com a tal, si tu l'agafes com un gènere digne de ser representat, pues, Chekhov és conte i, jo què sé, hi ha escriptors que no han escrit novel·les.
Sí, sí, Borges mateix, un dels grans escriptors.
Sí.
Bueno, veig que la Uchoa té una novel·la que es diu Mea Culpa, que jo sàpiga no s'ha traduït encara aquí, no?
No està traduït.
Tu, Pau Joan, estàs traduint algun autor ara?
Ara mateix, autors bascos.
Bascos?
Tinc un altinte.
En tens un altinte?
Tinc un altinte, però és que no sé si es pot dir, va, sembla va. Que no.
Bé, doncs no, l'esperarem un altre més endavant. Jo encara volia, si tinc temps, encara volia fer un apunt més, perquè abans parlàveu de Pàtria, de la novel·la, i d'una banda m'interessaria saber com s'ha rebut en el món de la literatura basca, si hi ha hagut reaccions positives, negatives, i de l'altre, explicar que fa uns mesos, ja un any o així, vaig coincidir amb un escriptor basc, el nom del qual no diré, i li vaig preguntar per aquesta novel·la, i em va dir, si vols de llegir sobre aquesta situació des d'un altre punt de vista, llegeix Twist del Arkadiy Cano, no? Que és una novel·la que també parla de la, diguem-ne, el que fa és ficcionalitzar tot el cas de la tortura i assassinat de Lasai Zabala, i que també et dona un punt de vista dels anys 80 al País Basc. No sé si estaries d'acord en veure... estaríeu d'acord, vaja, en veure Twist com l'antipàtria?
Jo el que veig és que en la literatura basca les veus que donen una visió sobre el conflicte basc són plurals i són naturals, en un sentit de que no... Cadascú opina el que considera que ha d'opinar i escriu en funció d'això. Jo no crec que hagi escrit ningú en funció de que Pàtria estigui escrit. La novel·la més contemporània que podria ser el contrapunt seria el de Kirmen Uribe, l'hora de despertar-nos junts. Però Kirmen Uribe hauria escrit això independentment de que la Pàtria hagués estat escrita, no? Des d'aquest punt de vista, jo crec que Pàtria s'ha vist com una cosa, com s'ha fort dir-lo, però és com el dictat del Ministeri de l'Interior i posat en un envoltori literari adequat. Vale, però és que la gent no és el Ministeri de l'Interior, i sobretot si tu vius al País Basc, pues tampoc, no? Això passa pues aquí també. El terrorisme i els CDRs i tot això, pues depèn d'on te l'expliquin, pues tot és igual. I dius, joder, pues jo conec CDRs que són iaies, i que no sé, tu pots dir, pues no, 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 els CDR són els terroristes, el tsunami són CDRs, tot és CDR, i el cap dels CDRs són, jo què sé, Puigdemont i Quim Torra, i ala. I aquestes versions són... Pues, des d'aquest punt de vista, jo el que veig és que a la literatura basca aquestes pluralitats, però enormes pluralitats des dels anys 50, 60, ja es reflectien d'alguna manera. I el conflicte basc ja es reflecteix d'alguna manera, sempre, perquè el conflicte basc no és una cosa que neix del no-res, sinó que ja ve de la guerra civil i de les guerres carlines i de les... I vas endarrere i endarrere i dius, i això quan ha començat? No saps ni quan ha començat, no? I tu veus que hi ha novel·les que vinculen això amb molt de temps endarrere, algunes altres des d'un punt de vista, no sé, més de determinades víctimes, uns altres des d'uns altres, uns altres intenten posar víctimes d'igual per igual. Ara Charo Borda està promocionant un llibre que ha acabat de fer que vol veure la manera de veure l'entorn familiar de les víctimes que has creat més o menys entre els teus, no? O del teu voltant. Seria el voltant de les víctimes de l'altre, no? Bueno, pues són coses que s'estan fent. Què passa? Que aquestes passen sense ni pena ni glòria perquè ni tan sols es llegeixen. És a dir, és que és la primera novel·la del conflicte. Primera novel·la, pues és que és la primera novel·la que no... Si teníeu en compte que totes les basques no valen per res, pues podria ser la primera, claro. Però les basques també han existit, existeixen, es poden llegir, estan ahí. Moltes d'elles estan traduïdes, també.
Molt bé, jo crec que és una bona manera de cloure i un bon retrat final. En tot cas, avui, impossible resumir en una sessió doncs, tot el que té per dir-nos actualment i d'on venim de la literatura basca, de manera que moltíssimes gràcies, Pau Joan, Joan Ordi. Gràcies de veritat i fins una altra, Jordi Puntí.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé.
Ens sentim, adéu.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Torna Zèfiro i torna en Joan Lluís, com estàs?
Estic bé, gràcies.
Entrant i sortint i descobrint-nos, com sempre, biblioteques literàries de ficció, algunes d'elles molt rocambolesques, d'altres tan particulars com la Jack London la setmana passada, i avui vés a saber.
On I ens... avui el senyor Dostoyevski.
Veus? Els grans clàssics sempre transiten llibres d'una manera explícita o implícita, i Dostoyevski, sens dubte de fer-ho, la ficció i la realitat.
Sí, clar, i tant. La casa dels morts, o Memòries de la casa morta, és una novel·la que té títols bastant diferents en funció de les diverses traduccions. L'última traducció en català és Memòries de la casa morta, una traducció de Jaume Creus, a Desiara, del 2011. Una novel·la molt autobiogràfica que explica la vida d'un presoner a Sibèria. Dostoyevski va passar més de 4 anys en un camp de presoners a Sibèria. Havia participat a una conxorxa contra els àrabs, havia estat condemnat a mort i graciat a l'últim moment quan era davant l'escamot d'execució. Per tant, una cosa traumàtica, se suposa. Va fer-ne aquesta novel·la que explica la història d'algú que no és polític, és un dret comú condemnat per assassinat, per haver matat la seva dona, i que doncs va a Sibèria i que intenta sobreviure, intenta entendre, com sempre en Dostoyevski, el que va fer i el possible camí de redempció, si és que existeix. Com és possible tenir biblioteques en un camp de Sibèria? Jo diria que en aquesta novel·la hi ha, o més aviat, aquest personatge disposa de 3 biblioteques diferents, potencialment, en tot cas, que són biblioteques no sempre evidents a primera vista. La primera biblioteca és molt fàcil, és la Bíblia. En aquest camp de presoners, diu Dostoyevski, la Bíblia és l'únic llibre autoritzat. Per tant, en si mateix ja és una biblioteca.
És un llibre de llibres. Completa,
absolutament. La guarden, la majoria de presoners que en tenen, en una petita capsa que tenen de fusta, que tenen el dret de traginar amb ells i que poden tancar amb clau, i per tant és com una biblioteca portàtil que tenen amb ells més o menys sempre. La segona biblioteca arriba quan els presos eventualment han demostrat que eren modèlics, que tenien bon comportament, i quan se'ls acaba la pena, llavors comencen a tenir el permís de tenir alguns llibres més. Llibres rebregats, els hi falten pàgines, o el que podem imaginar. Llavors aquest presoner té uns quants, no diu gaire quants, no diu quins, simplement diu que són llibres amb els quals vol entendre el món perquè sap que ha de tornar al món. I el seu l'àmbit en què viu, el camp de presoners de l'exèrcit rus a Sibèria, no té res a veure amb el món normal. I, per tant, l'únic punt de contacte real que té amb el món futur que l'espera d'intentar reinserir-se, com es diu avui, és a través d'unes novel·les que no sé quines són, no sé de què parlen, però ell intenta vestir aquest futur a partir d'aquesta tan i tan modesta biblioteca. I la tercera biblioteca de la qual disposa, que és la més valuosa, és també la més intangible, perquè és una biblioteca exclusivament mental. És a dir, és la biblioteca de la seva memòria, tot allò que recorda.
Potser és la més important, eh?
I segurament és la més important. És la que té al cap, que tots tenim llibres al cap. I activem la memòria, només que si ens fa mandra recordar, podem recordar el llibre, podem mirar a internet què passa. Evidentment, al segle XIX no era possible. En una presó poc sovint és possible, en les presons d'avui tampoc no és possible. He vist o he llegit, no sé, suposo que com tothom, històries de presoners que intentaven recordar-se de novel·les senceres o de poemes sencers per sobreviure i explicar-se ells mateixos les novel·les, així per fer que el temps sigui més seu. És una cosa que existeix, suposo que si no has passat per una presó és difícil d'entendre com quina és la mecànica exacta d'aquesta memòria aplicada a la literatura. En tot cas, jo diria simplement, perquè tinc l'impressió que aquesta novel·la té com una moral actual, si coneixeu gent que és a la presó, si coneixeu gent innocent que és a la presó, envieu-los llibres. No sabem quin bé els pot fer, però segur que alguna cosa en poden treure que no podem ni imaginar quan, sense ser a la presó.
Queda dit. Per moltes raons, gràcies, Lluís. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
Acabarem avui amb una de les veus més interessants de l'actual música basca, la cantautora Izaro Andrés. Amb vosaltres, Dolors Joanol a la producció, Marc Peirón avui a la consola i qui us parla, David Guzmán. Izaro i Miquel Urdangarín, Errefuxia Tuena.
Itxasuaren beste aldean
utzi da zu kontatzen izarren artean utzi da zu lastantzen hiru akorde hauetan utzi da zu kontatzen zederra den zu ikustean
utzi da zu kontatzen.
Itxasuaren beste aldea
egan egiteko egoak bakean bizitzeko.